Bona tarda, són les dues en punt. Tanquem la setmana aquí a l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
La doble copa de waterpolo no podia començar amb més picant. L'Astralpool Natació Sabadell masculí s'enfrontarà demà al Terrassa. Derbi Vallèsà a la vista, a les semifinals de la competició, després d'un passi agònic de l'equip de Quim Colet, aixecant un 0-4 en contra el descans, amb polèmiques, amb pilota fins i tot per guanyar el partit amb el 8-8 final i rubricant la gesta a la tanda de penals. Els nois ja han fet la feina, de moment, ja han fet el primer pas. Avui és el torn de les noies. Des de la 1, la Copa de la Reina ha alçat el seu taló i ho ha fet amb un partidàs, amb tot un Mataró-Terrassa que ara mateix, a falta de 4 minuts i poc per arribar al final, té un empat al marcador, 13-13. L'altre gran duel dels quarts de final és el que tancarà la tongada de partits d'avui a les 8 a Ràdio Sabadell, Astralpool Mediterrani, tercer contra segon de la Lliga Premat. Ja us dèiem que es presentava un cap de setmana apassionant i així l'estem vivint a Ràdio Sabadell, amb un ull al waterpolo, però també l'altre al futbol. I és que, com a bon divendres, avui també farem la prèvia del Sabadell Llagostera, amb el qual el centre d'esports encetarà l'últim terç de Lliga. Som-hi, que tenim teca de sobres aquest divendres 28 de febrer del 2020.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Al control de so, Toni González, tot a punt, oi? Som-hi.
Què es comenta a la recepció?
Els primers minuts els dedicarem al waterpolo amb aquesta doble copa simultània, després la prèvia del Sabadell Llagostera, escoltant els dos entrenadors i les estadístiques, i a les acaballes amb vol, bàsquet o motor, entre d'altres arguments.
I fora de l'hotel?
L'Espanyol ha quedat eliminat de l'Europa League després del 4-0 de l'anada i l'equip perico va batre el Wolverhampton amb un insuficient 3-2. Si van accedir als vuitens de final d'aquesta segona màxima competició europea, el Getafe i el Sevilla eliminant l'Ajax i el Cluj respectivament. De fet, s'acaben de sortejar els vuitens de final d'aquesta Europa League amb un doble creuament entre espanyols i italians, Inter, Getafe i Sevilla, Roma. També sortejades les semifinals de la Copa de la Reina de Futbol, el Barcelona s'enfrontarà a casa al Sevilla el 17 o 18 de març. L'altre duel serà el Logroño Athletic Club. I el Barcelona assalta la pista del CSKA de Moscou 5 anys després, ahir 80-82 a Rússia, classificant-se així l'equip de Pesic pels quarts de final de l'Eurolliga de bàsquet. L'Uni Girona, de la seva banda, ha accedit també als quarts pro de l'Eurocup femenina per la incompareixença a Itàlia, però també a Ljubljana, Eslovènia, no van voler viatjar igualment del Sopron hongarès per por al coronavirus.
I a les xarxes socials.
El canvi d'horari anunciat pel centre d'esports avui pel partit de la setmana vinent. Sonava estrany que l'Espanyol fixés el partit del seu filial al mateix dia i a la mateixa hora que el duel del seu primer equip a Pamplona contra l'Osasuna. Finalment, la visita arlequinada a la Dani Jarque no serà diumenge de la setmana vinent al migdia, sinó el dia abans, dissabte que ve, a 6:45 de la tarda, aquest Espanyol B, Sabadell.
De quin partit no estarem pendents?
Per exemple, ha jugat aquesta matinada Patronato 1, Instituto 1, partit dels 32ens de la Copa de l'Argentina. El titular Patronato evita el descalabro en los penaltis, 5-3 a la tanda de penals, tot i que segurament, com deia la veu en off, no n'estàveu massa pendents. També hi ha a les dues, és a dir, fa 4 minuts en marxa, un amistós entre les seleccions de Ruanda i del Congo.
Avui celebra el seu aniversari.
Acabem felicitant l'excapità del centre d'esports, ara segon entrenador del Cornellà, Jordi López, també l'exfutbolista sabadellenc Pep Mulet i l'excapità del Sabadell Nord, Pep Pinyol.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
Waterpolo a Ràdio Sabadell.
5 minutets clavats per sobre de les dues en directe a Ràdio Sabadell. Falten 2 minutets només perquè acabi el partit, el primer amb el qual s'ha encetat la Copa de la Reina de Waterpolo i més emocionant impossible. Mataró, líder de la Lliga Premat, 14, Terrassa 14. Per tant, igualtat màxima en l'estrena d'aquesta competició. L'endemà del passi del masculí remuntant i amb el patiment de la tanda de penals a les semifinals de la Copa del Rei de Waterpolo, avui és el torn de les noies, la Copa de la Reina. Com diem, és en marxa des de fa una hora amb la disputa d'aquest Mataró-Terrassa. De seguida, de fet, passarem per Can Llong per saber aquesta última hora, però, com vam fer ahir també amb els nois, comencem per l'anfitrió, pel Natació Sabadell, que inicia el seu camí cap a la que seria la seva 16a Copa de la Reina. A les 8 del vespre serà aquest debut, igual que ahir l'equip de Quim Colet, en el partit que tancarà la ronda de quarts de final de la competició. L'estrena serà un autèntic partidàs, igual que l'Estrelpool CNB d'ahir. Tot un Sabadell medi, tercer contra segon d'aquesta Lliga Premat femenina de waterpolo. Les del barri de Sants, de fet, ja han estat capaces de tombar l'equip de David Palma aquesta mateixa campanya. Va ser a la primera volta a la Lliga. Un record que el té ben present la defensora de boia sabadellenca, Mati Ortiz.
Serà un partit dur, evidentment el Mediterrani, doncs a casa seva no vam estar encertades. Crec que també ve amb molta confiança perquè està fent una molt bona temporada i arribat a aquest punt crec que quasi tot l'equip que ens pogués tocar anava a ser dur. Llavors bueno, hem de sortir molt concentrades, juguem a casa, és un plus amb la nostra gent i sabem també que si fem les coses bé no hauríem de patir tant.
Doncs queda clar, el missatget. Si es fan les coses bé, no s'ha de patir tant. Mati Ortiz, una de les capitanes de l'Estelpool Natació Sabadell. I la veritat és que no s'ha mossegat massa la llengua a l'hora d'explicar com afronten aquest torneig. Per la sabadellenca, la Copa és una oportunitat per reivindicar-se com a equip després d'un any especialment irregular.
Al final ara tenim una cita molt important. Evidentment volem guanyar aquesta Copa a la Reina perquè tal com estan anant les coses sembla també una mica que de vegades se'ns perdi una mica el respecte i crec que és un moment bo per lluitar-ho i endur-nos la Copa aquí a casa.
La prèvia de l'Estelpool Natació Sabadell Mediterrani la fem avui amb la Mati Ortiz, però també amb l'entrenador, amb David Palma, que ha fet l'anàlisi més tècnica de les jugadores barcelonines. D'entrada, fixant la mirada en dues de les jugadores d'aquest medi, que per l'entrenador del Club Natació Sabadell són les més perilloses. D'una banda, puntal del waterpolo estatal durant anys, Roser Tarragó, Ruth Tarragó, i de l'altra, una ex del club i també germana d'un altre ex del Natació Sabadell, com és el cas de la Clara Espar.
És un equip que, com bé dius, no? Té dues jugadores sobretot molt importants. La Rula l'has de tenir tot el partit molt controlada, que no porti el ritme de partit. És una jugadora que has d'estar molt alerta perquè a la més mínima intenta defensar en atac i a partir d'aquí controlava molt el moviment de la Clara. Penso on el medi va una miqueta més fluixet és la posició de boia, aprofitar aquí per marcar una pressió inicial forta, potent, entrar al partit endollades i a partir d'aquí el medi és un equip que tàcticament treballa molt bé, està molt atent a jugades d'estratègia, sobretot el medi.
Per tant, un equip especialment competitiu, aquest Club Esportiu Mediterrani. Això sí, Palma també ha reconegut, una mica la línia del que deia abans Mati Ortiz, que si tot va com ha d'anar, el més normal és que demà l'Estelpool femení estigui jugant les semifinals de la Copa o bé contra el Sant Andreu, seria el més lògic en el tercer dels partits que s'han de jugar avui de quarts de final, o bé, si hi ha sorpresa, contra el Rubí.
És un equip que ja ens ha guanyat aquesta temporada, no? I que ha demostrat que sap competir i que un partit és un rival molt, molt perillós. Nosaltres juguem a casa, haurem d'entrar superconcentrades i estudiar bé al medi i bueno, penso que no hauríem de tenir problemes per guanyar al medi si nosaltres fem el nostre waterpolo.
Per tant, el mateix discurs que Mati Ortiz. Per cert, un minut pel final a Can Llong, acaba de fallar el seu atac al Mataró per situar l'empat. Per tant, per darrere les maresmenques, líders invictes fins aquesta última setmana de la Lliga Premat i que poden caure a les primeres de canvi d'aquesta Copa de la Reina. 48 segons al Terrassa, un amunt i, a més, amb pilota favorable al conjunt terrassenc. Per tant, si administra bé aquest avantatge mínim, podria el Terrassa tombar el Mataró. Seria la primera gran sorpresa en aquesta Copa de la Reina. Finalment, l'últim de David Palma sobre la condició d'anfitriones que tenen en aquesta Copa. Ahir escoltàvem dir al seu homòleg, a l'equip masculí, a Quim Colet, que no hi creia massa en això del factor piscina a favor. Doncs bé, avui David Palma exposa què aporta i què treu el fet de jugar a casa una competició d'aquest tipus.
Jugar a casa sempre tens la pressió, no?, quan organitzes de tenir una miqueta l'obligació de guanyar, però també és cert que dona el públic a favor, la tendència a nivell arbitral de capítol en positiu, tot i que a vegades no sé per què aquest any no està passant, no?, com va ser l'últim partit contra Sant Andreu aquí, que rebem 10 expulsions en contra i 5 a favor, a veure si ara tenim... Bueno, jo no vull que em regalin, només vull que doni les situacions, sobretot amb la Maica, que arriba un marcatge superdur a Lliga Nacional i que piti l'expulsió sense pilota, que ens costa molt que a la Maica li donin expulsió sense pilota. A partir d'aquí penso que jugar a casa sempre és positiu.
Doncs sempre és positiu ser l'anfitrió d'aquesta Copa de la Reina, que ja té la primera víctima. De fet, encara no, però queden només 10 segons. 14-16 en el marcador. Un dels grans favorits, amb el permís de l'Estelpul Natació Sabadell, és a dir, el Centre Natació Mataró, ha eliminat justament d'aquí a 2 segons d'aquesta competició. Un segon acaba ara mateix fora de la competició. El Mataró, el Terrassa, fa saltar la banca, primer classificat per les semifinals, el conjunt agarenc. De seguida passem per la piscina de Can Llong, li preguntem com ha viscut això al Pau Vituri abans, igual que van fer ahir, una mica d'estadístiques del partit que tanca aquests quarts de final d'aquest duel entre el Sabadell i el Mediterrani. Com dèiem, ahir van fer aquesta vessant més estadística d'un partit que va anar bé al final, va començar molt malament, ara ho expliquem, però que va acabar amb la classificació de l'Estelpul per les semifinals de la Copa del Rei. Repassem també 4 dades de la Copa de la Reina i d'aquest primer duel de l'Estelpul contra el Medi. D'entrada, en l'històric, es tracta dels dos clubs amb més copes, de 23 que s'han disputat en total, 15 a les vitrines de Can Llong, 5 a la Josep Vallès, 5 pel Medi. L'any passat ja van veure's les cares a la Copa de la Reina, va ser a semifinals i l'equip del barri de Sants va caure clarament 13-4 contra el Sabadell. L'últim cop que es van trobar als quarts de final també va ser la darrera ocasió que va jugar-se el trofeu a Can Llong. Any 2016, a l'edició del centenari del club, l'Estelpul va estrenar-se guanyant 19-9 de 10 al Mediterrani, però després perdria per sorpresa la final contra el Mataró, l'equip que acaba de caure eliminat ara mateix a mans del Terrassa. Aquesta és, de fet, la 6ª vegada que la Copa de la Reina de Waterpolo juga a Sabadell. 3 se les va adjudicar l'equip local, mentre la segona va ser per l'Ondarreta d'Alcorcón i l'última, aquesta que comentàvem ara, l'única guanyada pel Mataró. En cas de victòria, aquesta seria la 4ª Copa de la Reina consecutiva per les sabadellenques, la 16ª en el total. Això sí, les sabadellenques s'haurien adjudicat 12 de les últimes 13.
L'esport es viu a Ràdio Sabadell.
Minuts i un quart de 3 de la tarda. Connectem amb la piscina de Can Llong. Ahir ja ens va narrar una remuntada de l'equip masculí contra el CNB. De seguida repassem com va anar aquell partit. Del 0-4 a pilota per guanyar en l'última possessió i al final 12-10 a la tanda de penals. Però parlem avui del quadre femení que s'acaba d'encetar i a més de quina manera, amb quina sorpresa. Pau Vituri, com estàs? Bona tarda.
Què tal? Bona tarda, Adri.
Per posar-ho tot en ordre, segona victòria en qüestió d'uns dies del Terrassa contra el Mataró.
Sí, segona victòria, res, en poc més de 12 hores. Partit emocionantíssim, el que s'acaba de viure a la piscina de Can Llong, perquè et facis una idea, guanyava a pocs minuts pel final el Mataró, per 13-10, ha acabat remuntant el Terrassa i guanyant per 14-16. Ha marcat 6 gols en els últims minuts l'equip de Xavi Pérez, que és 5è a la Lliga. El Mataró és el líder de la Lliga Premat, per tant, el líder fora de combat ja en aquesta Copa de la Reina. Això sí, tot s'ha de dir que per mi és sorpresa relativa, perquè fa uns dies el Terrassa també va guanyar a la Lliga Premat el Mataró per 13-10, un equip en ple creixement, amb jugadores de molt nivell com Bea Ortiz, com Pili Peña, Olga Domènech, Paula Leitón, totes ex del club. Per tant, un equip que sí, és cinquè a la Lliga, però compta perquè té camí ja planer fins a la final i en cas de trobar-se amb l'Astralpool seria un os molt dur d'arrossegar.
I si no, que li preguntin, anava a dir-te a l'equip de David Palma, que ja va patir les conseqüències perdent precisament a Can Llong en aquella piscina on et trobes ara mateix. La cosa es complica a partir d'ara, Pau. El plàning d'avui, tan fàcil de calcular com el d'ahir, és calcar pràcticament els horaris canviant el nom dels equips que hi participen. A partir de demà, semifinals i finals de nois i de noies tota la vegada. Per tant, Pau, tira d'agenda. Repassa'ns una miqueta que tindrem a Can Llong i quan ho tindrem.
Mira, d'aquí a 15 minuts, a dos quarts, partit entre el Sant Feliu i el Boadilla. Et diria que és el partit, com es diria, em faria servir algú en anglès, de low profile, el partit de més low profile d'aquests quarts de final, però de baix perfil, per qui no ho hagi entès, però dos equips, o un partit que a priori també ha de ser igualat, ni que sigui per aquesta circumstància. Dos quarts de set de la tarda, Sant Andreu-Rubí, d'aquí sortirà el rival del partit entre l'Astralpool Sabadell i el Mediterrani, que comença a les 8, partidars també, que viurem a la sintonia de Ràdio Sabadell, entre el tercer classificat de la Lliga de Primat i el segon, el Mediterrani, un Astralpool, per cert, Adri, que s'entrenava aquest matí a les instal·lacions de, o aquesta piscina de 33 metres de Can Llong.
De fet, i gairebé amb això ho remato, Pau, un Astralpool que ha protagonitzat una de les curiositats, no?, d'aquesta
sí.
Última hora, no només, anava a dir en qüestió sanitària, no només esportiva, sinó que al final el coronavirus no ha arribat a Sabadell, però sí que de retruc ha afectat els plans que tenia previst l'Astralpool, no per la Copa, sinó just després.
Sí, xerràvem fa una estona amb el David Palma, amb el tècnic de l'Astralpool, que si recordes fa uns dies ens deia en declaracions aquí a Ràdio Sabadell que tenien previst fer un estatge a Pàdua, al nord d'Itàlia, per preparar el partit al sud d'Itàlia contra l'Horizonte de Catània, la tornada dels quarts de final de l'Eurolliga. Doncs bé, ens comentava David Palma perquè li fèiem referència a la circumstància que d'aquí al partit de tornada només ha de jugar un partit de Lliga. L'Astralpool serà a Mataró, recordem, el 21 de març, i tenia previst fer aquest estatge, però pel coronavirus, pels casos de coronavirus al nord d'Itàlia, han hagut de cancel·lar aquest estatge i estan a l'expectativa de veure si finalment doncs, el poden dur a terme en una altra localitat o si fins i tot doncs, no es fa res o es fa, per exemple, a un altre país com podria ser Hongria.
Déu-n'hi-do. Doncs Pau Ituri, bona feina. T'escoltem a partir de les 8 amb la retransmissió d'aquest Astralpool Mediterrani. De fet, t'escoltarem d'aquí a uns minutets parlant precisament del que va succeir ahir a la piscina on et trobes. Una abraçada.
Fins ara.
Hola, sóc Ainara Ferrer, portera del Club Natació Sabadell i us recomano escoltar l'Hotel Suís cada migdia a Ràdio Sabadell.
Ahir l'equip masculí, com dèiem ara, va accedir a les semifinals de la Copa del Rei, on es trobarà precisament amb el Terrassa. L'equip de Quim Colet va patir de valent per guanyar contra el Barcelona als penals, després de quedar-se sense marcar els dos primers quarts, 16 minuts de sequera. Arribant al descans 0-4, els sabadellencs fins i tot van tenir després pilota per guanyar el partit en l'última possessió, però l'esfèrica va anar al travesser i ho van haver de resoldre a la tanda de penals. A les penes màximes va acabar guanyant l'Astralpool del 8-8 al temps reglamentari, al 12-10 resultat final. Òscar Carrillo, waterpolista del club, ja pensa en aquest derbi de semifinals.
Terrassa sempre és molt, molt dur i, bueno, a preparar el partit i afrontar-lo amb la mateixa intensitat de l'última mitja part, no, d'aquest partit i intentar que no es passi la mateixa història que avui, perquè realment el que ha passat avui és molt difícil de fer.
Hauran d'aprendre dels errors després d'aquest mal inici ahir contra el CNB. Per cert, jugador sabadellenc, l'Òscar Carrillo de l'Astralpool, però en el seu dia també han passat al Terrassa. L'acabem de saludar en directe, el vam escoltar ahir narrant amb emoció amb el Jordi Millán la classificació de l'equip masculí per les semifinals de la Copa de demà contra el Terrassa. Després d'aquest partit, el Pau Vitorí també va poder xerrar una mica amb qui va ser l'heroi a la tanda de penals amb el porter de l'Astralpool i ex del Barcelona, Edu Lorrio.
L'altre dia el saludàvem a l'Hotel Suís. Jo no sé si això haurà donat sort o què, però avui protagonista, heroi, en certa manera, a la tanda de penals. Edu Lorrio, què tal? Bona tarda.
Hola, buenas tardes. Bueno, héroe somos un poco todos, porque visto cómo empezó el partido, con un 0-4, hemos sabido mantener la calma, hemos sabido remontar un partido que se ponía muy complicado. Y al final la tanda de penaltis, pues mira, unas veces te toca y otras veces no. Esta vez he tenido la suerte de estar, bueno, acertado en la tanda de penaltis y también los jugadores de meterlas, así que muy contentos de haber pasado la ronda.
Clar, és que el partit d'avui ha estat de veure's eliminat, jo crec que fins i tot dues vegades, no? Amb el 0-4 de la primera part, amb el 5-8 de l'últim quart. No sé fins a quin punt els jugadors heu vist que quan fallava el penal, per exemple, el Borja, quan heu tingut opcions pel 6-6 i no entrava. Allò no sé si desanima una mica, en el fons.
Totalmente. La verdad es que esa ha sido, creo que, la clave del equipo, que aun con un resultado adverso durante todo el partido y con ocasiones claras de ponernos empate o a uno, hemos sabido seguir adelante, hemos sabido aprovechar nuestras oportunidades, hemos sabido sacar ese genio, ese temperamento que yo creo que nos pedía también la afición, el club, el ambiente y bueno, estamos muy contentos de haber podido llegar al final con opciones de incluso de poder ganar.
No sé si feia temps, que tu ets nou aquí, a Can Llong, portes una temporada només, però clar, el viure un ambient així, en un partit del masculí, amb el femení hem viscut molts partits, però amb el masculí també important, no?, que es recuperi aquestes tardes màgiques, guanyant una tanda de penals, guanyar un partit ajustat, no?
Por supuesto, ha sido, bueno, es mi primera temporada, es verdad, aquí, pero bueno, sí que como aficionado he podido disfrutar de algunas tardes preciosas, tanto en el femenino como en el masculino, y es precioso que se vuelva a recuperar el ambiente aquí en Can Llong, que la gente venga y anime así, que meta esta presión, que sea el efecto bombonera que ha habido, y me doy las gracias a todo el público de Sabadell, a todos los aficionados de waterpolo que han venido a apoyar al Club Natació Sabadell, y nada.
Per cert, que l'altre dia comentàvem aquesta circumstància de la tanda de penals de Budapest. No sé si l'Edu avui tenia especials ganes de la tanda de penals, no que es definís així el partit, però quan ha arribat la tanda de penals, l'Edu ha pensat, dic, mira, vaig tenir només un penal a Budapest, avui havia de parar, ni que sigui el primer com l'has parat, sí o sí.
Pues no te voy a ser sincero y he tenido un poquito... Ese recuerdo un poquito de haber ya estado en esta situación hace poco, no de esta magnitud, no de esa magnitud como fue el Campeonato de Europa, pero sí que es verdad que tenía ganas de poder ganar una tanda de penaltis, que es verdad que hacía tiempo que no la ganaba, así que muy contento.
Tenim ara el derbi contra el Terrassa, que si el d'avui ha estat un partit de desgast, el de dissabte ja ni t'explico, un altre més. Ja quan vam veure el sorteig de la Copa ja sabíem que era això, no?
Sí, la verdad es que el derbi del Valle siempre es ilusionante, siempre es un punto extra de motivación para los dos equipos, aparte una semifinal de Copa en un cuadro que mira, Mataró casi les gana al final, CNB hasta tenía opciones de ganar todo el partido y al final mira, unas semifinales de Copa ilusionantes y muy motivantes para todos.
L'última que et faig, Edu, una mica plantejant també com pot sortir aquest partit, no? El Terrassa és un equip, l'hem vist avui, amb jugadors com l'Alberto Barroso, que té molta pólvora en atac, el Bernat Sanahuja, evidentment, també, però clar, és que això és la Copa, no? Al final són partits en menys de 48 hores, aquí no saps per on pot sortir el cansanci, per on pot sortir el desgast, no?
Sí, yo creo que el partido lo debemos de encarar en el aspecto defensivo, corrigiendo los errores que hemos tenido hoy, que han sido bastantes y que nos han costado casi el partido, sobre todo en las primeras partes, encajando los tres primeros goles de 2 metros, y en ataque siendo mucho más calmados, mucho más pacientes y sabiendo aprovechar los pequeños fallos que el Terrassa te pueda proporcionar.
Doncs Edu Lorrio, porter de l'Astral Punt Natació Sabadell, felicitats avui per aquest primer penal que has aturat, pel quart que ha anat al travesser, però que has aturat també amb el cap després, allò amb una mica de fortuna, i ara a buscar la final en un altre partit abans complicat contra el Terrassa. Que vagi molt bé.
Muchas gracias a vosotros y nos vemos el sábado.
L'Hotel Suís, una manera diferent d'entendre l'esport.
Una manera diferent que podreu gaudir, per exemple, avui a les 8 amb aquest compromís que us deia amb Astral Pool, Natació Sabadell de waterpolo femení contra el Mediterrani, demà, com deia Edu Lorrio, també amb les semifinals, tant de bo, amb presència doble de l'equip masculí i del femení del club. Fem una aturada, la primera en el camí, el Toni us ven 4 coses molt ràpides, a la tornada hem de parlar de tota la prèvia a fons del Sabadell Llagostera.
El David, un client amb molts dubtes i un banc amb moltes respostes, es coneixen el 2009. Qui li havia de dir al David que 10 anys després el seu banc seria un dels que sempre hi són?
Una història de Banc Sabadell i David, client des de 2009. Sabadell, sé on siguis.
Waterpolo a Ràdio Sabadell.
La Copa del Rei i la Copa de la Reina de Waterpolo es viuen en directe a Can Llong i també a Ràdio Sabadell. Aquest divendres, a partir de les 8 del vespre, quarts de final femenins. Astralpool, Club Natació Sabadell, Club Esportiu Mediterrani.
Hola, soc Maica García, waterpolista del Club Natació Sabadell i et convido a seguir la Copa de la Reina per Ràdio Sabadell.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Cinc minuts i mig i creuem el programa a l'Equador del programa d'avui, d'aquest divendres 28 de febrer del 2020, que ens deixa molt de waterpolo, però també centre d'esport Sabadell, amb la visita demà passat a la nova Creu Alta de la Unió Esportiva Llagostera Costa Brava, d'un equip agermanat en els últims anys, en les últimes temporades, amb la família Arlequinada. Sergi Parc, què tal, com estàs?
Bona tarda, Adri.
Has passat per la nova Creu Alta, com a bon divendres el waterpolo no ens despista tampoc d'aquesta actualitat arlequinada. Tenim el Pau Vitoria Calllong. Tu avui has anat a la nova Creu Alta per escoltar Antonio Hidalgo, l'entrenador del centre d'esports. Avui em deies que encara amb algun recordatori del partit d'Olot.
Una mica, una mica. Si et sembla, tanquem ja aquest capítol, passem pàgina definitivament. Li hem preguntat a Hidalgo ja una mica més en fred sobre què li va semblar, quines sensacions va deixar, quin regust finalment se li va quedar després de l'empat a Olot a un de la setmana passada, sobretot, Adri, després que tu l'entrevistessis, i en aquell moment crec que l'agafaves una mica en calent, pocs minuts després que l'Olot empatés allò a última hora, així que avui l'hem preguntat a Hidalgo, això una mica més en fred, les seves reflexions, i això és el que ha dit en roda de premsa avui el tècnic del Sabadell.
Quan perds algú, doncs no t'agrada perdre res, però a la vida tampoc t'agrada perdre res. I en aquesta situació, quan estàs tan a prop, amb una situació que vam tenir 17 xuts a porta, amb situacions que es van donar per tancar el partit i per fer el segon, no va ser així, arriba una jugada molt desgraciada i et treuen dos punts. Però bueno, hem d'analitzar tot el bé que vam fer durant el partit, analitzar el que hem de corregir, però molt i molt content del que va passar. Això ja està passat, ara ve el Llagostera. I...
Doncs som-hi, anem a pensar en el Llagostera. Noms propis, Adri Cuevas, Aleix Roig, Aleix Coc, jugadors que estaven en el tram final de recuperació. Tenim notícies d'ells?
Tenim notícies, bàsicament, que han entrenat ja amb normalitat durant la setmana. A Hidalgo, ara el sentirem, no ha dit que tots els dies, però sí que en els últims dies ja s'han incorporat amb la resta de l'equip. Això no vol dir, però, que tinguin la seva presència assegurada de cara al partit contra el Llagostera.
Han entrenat tota la setmana, no tots els dies, però han entrenat tots menys el Josu. Però veurem, això no vol dir que estiguin disponibles al 100%, veurem demà l'últim entrenament. És una molt bona notícia que ja tots aquests jugadors que estaven fora tornin i que agafin volum d'entrenaments, perquè per aquest tram final seran molt, 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 molt importants.
Per tant, només Josu Ozcoidi, dels jugadors que tenen fitxa actualment al Sabadell, no està entrenant al mateix ritme que la resta. Com comentava Antoni Hidalgo, això no implica que en el cas d'Aleix Roig són uns quants mesos fora dels terrenys de joc. En el cas d'Adri Cuevas potser són un parell de setmanes menys que no pas el d'Aleix Coc, que es va lesionar a Paterna contra el València Mestalla, però evidentment una cosa és que comencin a entrenar en dinàmica d'equip, de la resta de la plantilla, i una altra ben diferent és que potser siguin ja jugadors que surtin d'inici. Veurem, en tot cas, com deia Antoni Hidalgo, demà última sessió, diumenge últimes sensacions per veure si algun d'ells pot formar part de l'11 o no. Jo diria que encara no, però vaja, poc a poc i bona lletra, no fos cas que d'una lesió acabi provocant doncs sobrecàrregues o el que sigui.
Sobretot, Adri, perdona, en el cas de Aleix Roig, que com deies porta molts mesos lesionat, recordem que va reaparèixer en el partit contra el Xove espanyol de la Copa Federació i va recaure de la lesió, i probablement és el principal mal de cap que té Antonio Hidalgo en aquesta posició del carril o lateral esquerre, perquè
sí,
clar,
és,
recordem
és
que...
És Josu qui no hi és per lesió, i Ever Pena, que sí que s'està entrenant al nivell de la resta, però la sanció no li treu ningú, clar.
Exacte, està sancionat, i per tant, l'únic home natural en aquesta posició seria Ale Roig, però com diem, que reapareguin l'11 titular es faria
complicat,
una mica estrany.
Molt complicat. Tocarà, m'imagino, que algú jugui a cama canviada, per tant.
Podem pensar en l'opció Òscar Rubio, que ja l'hem vist en aquesta posició, i fins i tot també Aitor Pascual la setmana passada. Són dues opcions viables. Ja veurem si Antonio Hidalgo manté el sistema de carrilers i tres centrals, o fins i tot si opta per una mica el que va passar en el partit contra l'Orihuela fa un parell de setmanes, on va decidir canviar el sistema i jugar amb quatre al darrere. No seria tampoc descabellat tenir en compte home, que el Llagostera potser és un rival de característiques més similars que a l'Orihuela i no pas a l'Olot.
Sí, segurament és un equip que vindrà molt més a ajuntar les línies quan no tingui la pilota. De seguida parlarem amb el seu entrenador. Però vaja, i a deixar això sí, algun home despenjat al davant per buscar alguna contra, aquest home no serà Seixandreu, que està sancionat.
Està sancionat, ho ha recordat Antonio Hidalgo. També ha reconegut que és veritat que el Llagostera arriba en un mal moment. Recordem, són 9 jornades seguides sense guanyar, però igualment ha volgut destacar els perills del rival del Sabadell d'aquest diumenge.
Té un bloc baix molt i molt, molt ben treballat, que et posa en moltes dificultats. A part, té jugadors que et poden fer molt mal, com són el Nahuel, el Magallan, el Gil Muntadas, el Cortés, en totes aquestes situacions, el mateix Cucu, que pugui jugar, això ja no estarà. Bueno, són situacions que també tenen jugadors que coneixen bé la categoria, que porten molts partits a sobre i saben de què va això, no? I saben que hi ha moments durant la temporada, segurament no sigui el millor per ells, però és un equip molt i molt difícil.
I a més, Adri ha volgut recordar que, clar, arribem ja a l'últim terç de la temporada i això vol dir que tots els equips ja s'estan jugant les garrofes, tant sigui per dalt com sigui per baix. I per tant, ha demanat als seus jugadors, sobretot, que facin de la nova Creu Alta un fortí. I especialment ha demanat, ara ho sentirem també, Adri, el suport de l'afició, precisament per això, perquè el Sabadell, si ja és fort a casa, ha de consolidar aquesta condició en aquest tram tan decisiu de la temporada.
Jo vivo el partido desde el campo, mi familia lo vive fuera y sigue también el Sabadell fuera. Y con lo que me dice mi familia, mis padres y mis hijos, es que es alucinante lo que vive en cada partido. Contra eso, yo lo único que puedo hacer es seguir animando a la gente, seguir viniendo, que siga viniendo. Estamos poniendo unas bases, yo creo, importantes para el futuro del club. Es un activo enorme el que tengamos 1.000 socios más que el año pasado, que tengamos más socios que alguna temporada en segunda división, y eso hay que darle un valor enorme.
Doncs canvi fins i tot de llengua. D'Antoni Hidalgo no sé si espera arribar a més gent, però aquí comentant una miqueta la jugada també al voltant d'aquest miler de socis extra respecte a la temporada passada, que ja hem comentat aquesta setmana aquí a Ràdio Sabadell, i ens consta, perquè ens els trobem, els familiars d'Antoni Hidalgo, que també segueixen el dia a dia del Sabadell allà on jugui. Diumenge a les 6, l'horari?
Diumenge a les 6, ben pendents, evidentment, Adri, com no pot ser d'una altra manera, de la resta de la jornada, que per cert es posa ben interessant. Preguntat Hidalgo sobre si prefereix saber els resultats dels rivals directes o si preferiria jugar abans que ells, la veritat és que no s'ha mullat i, clar, ha dit que mai se sap, depèn de la situació, i això ho diem perquè el Sabadell tanca la jornada, com dius, diumenge a les 6, des de mitja hora abans del Sabadell en joc, i ben pendents. Aquella hora, per exemple, juga el Barça B al Camp de l'Orihuela, començarà una mica abans, el diumenge a les 5.
És a dir, al descans sabrem ja el resultat definitiu.
Efectivament. El diumenge a les 12, Ege a Castelló, en el Castelló, recordem, segon classificat a només un punt dels arlequinats, i atenció, el dissabte a les 5 de la tarda, Villarreal B, Cornellà, un partidàs que, a més, passi el que passi, i si empaten, doncs potser millor, beneficiarà el Sabadell.
I ja que la cosa va durar, i ho hem comentat en començar el programa, recordeu que la setmana vinent, finalment, l'Espanyol B Sabadell no serà diumenge al matí, sinó dissabte a la tarda. Ja ens estranyava que el conjunt perico fixés el partit al mateix dia, a la mateixa hora, que el seu primer equip, que l'Osasuna Espanyol, finalment, dissabte, 6:45, a la ciutat esportiva de Nijar, que de Sant Adrià del Besòs, aquesta visita del conjunt d'Antoni Hidalgo al filial espanyolista. Anem cap a Llagostera, anem a saludar l'entrenador del conjunt llagostarenc. Gràcies, Sergi, fins ara.
Fins ara, Adri.
Segur que el coneixeu, és l'Oriol Alsina, el tècnic d'aquesta Unió Esportiva Llagostera a Costa Brava. Oriol, què tal, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda a tothom.
A la primera volta t'enganxàvem, recordo, buscant bolets per allà per l'Empordà. Ara no és època, no? Pel bosc no et trobes ara.
No, ara estic davant del mar, que també va bé aquest temps, també. Sí, per el mar i veure'l és maco.
Per paisatge, les dents llargues, igualment, sigui al bosc o sigui al mar, com deies. Cada cop que has visitat la nova Creu Alta has tingut bones paraules envers del Sabadell i de la seva gent. Què suposa per tu dirigir en un estadi com aquest un partit, un Sabadell Llagostera?
Bueno, per mi és un plaer sempre anar a Camp del Sabadell. És un club que admiro profundament, amb una ciutat darrere doncs, molt gran, i que en el futbol professional ha marcat èpoques molt importants. Crec que per res es correspon la categoria que està, i esperem que l'any que ve doncs, estigui com a mínim a on mai hauria d'haver deixat estar.
Tant de bo, t'ho signem, eh? Sí, la veritat és que ho agrairíem, pensant en el tros de temporada que està fent l'equip d'Antoni Hidalgo. Ara et preguntaré també per aquest Sabadell. Però dimecres, ho comentàvem amb en Lucas Viale, heu puntuat a camps com el nou estadi de Tarragona, com el Rico Pérez d'Alacant, a Castàlia contra el Castellón. T'obliga a canviar molt el plantejament o la manera de fer en un partit a casa al Municipal per com és de dimensions, de gespa, etc., a aquest tipus d'escenaris o no?
Hem de variar sensiblement amb alguns jugadors i amb alguna forma de jugar, perquè no és el mateix jugar en un camp petit que en un camp gran com pot ser el Sabadell, no? Tal com dius, hem fet bons resultats a camps semblants en aquest, però bueno, tots els partits són diferents i la veritat és que per nosaltres és una dificultat afegida jugar en un camp gran i amb gespa natural, que això no vol dir que renunciem a res ni que en cap moment no ens puguem adaptar.
En aquest context, el contraatac i la velocitat en transició segurament la vostra principal arma demà passat aquí a Sabadell?
Sí, o sigui, contrastem totalment amb el que és el joc directe de Llagostera i segones jugades amb el tema d'estar ben replegats, intentar buscar velocitat per banda, per darrere el punta i fins i tot amb el punta. Hi ha petites variacions i intentem sorprendre perquè som ràpids i ja ho hem fet i ho podem tornar a fer.
Diumenge, això sí, tindràs la baixa del sancionat Sasha Andreu. En què pot afectar aquesta absència o què perd el Llagostera sense ell?
Bueno, la veritat és que el Sasha segurament no hauria sigut titular a Camp del Sabadell, perquè per la nostra forma de jugar en aquest camp normalment ha jugat el Cucu o el Cristian, que és l'última incorporació que hem tingut, no? És una baixa sensible perquè és un tio que porta sempre molt i que fins i tot estan en el banquillo ens pot ajudar molt perquè és un jugador que és titular amb nosaltres, però bé, al final som una plantilla molt gran. La setmana passada teníem 9 baixes i esperem aquesta setmana doncs recuperar bastants jugadors i poder doncs decidir i poder triar, no?
Ara que parlàvem del tema baixes, el Sabadell arribarà una mica coix, sobretot en el carril esquerrà. Com l'esperes tu a l'equip d'Antoni Hidalgo?
Bé, la veritat és que és un equip molt competitiu. Crec que l'entrenador ha fet una feina amb el seu cos tècnic extraordinària i que hi ha unes molt bones individualitats. Edgar, Àngel, Boris... Bueno, molts jugadors que crec que en la seva posició ara mateix amb el rendiment que estan donant els millors de la categoria, no? Per tant, esperem que sigui un equip doncs ambiciós, que vulgui tenir la pilota, sortint jugant des de darrere, amb molta qualitat, amb molta mobilitat i amb molta arribada. Crec que té moltes coses bones aquest Sabadell.
De fet, arriba defensant aquest lloc de privilegi, aquesta primera posició a les últimes 12 jornades del campionat. Vosaltres, de moment no heu aconseguit cap victòria a la segona volta de la Lliga. Creus molt en això de les dinàmiques que tant se'n parla?
Sí, la veritat és que les dinàmiques són parades, la classificació també. Al final, el que està clar, que una Lliga és una regularitat, en aquest cas són 38 partits, i que tots valen, no? Nosaltres no hem aconseguit cap victòria, i aquelles petites coses que fan guanyar o perdre un partit, doncs quan estàs en dinàmica positiva sembla que tot vagi de cara, i quan estàs en dinàmica negativa tot va d'esquena, no? Te tinc que dir que crec que molts de partits d'aquesta segona volta que no hem acabat guanyant hem merescut molt més, i al final tampoc n'hem perdut tants, no? Perquè n'hem empatat forces. Però bé, cada partit és diferent i aquest no deixa de ser doncs un bon dia per trencar aquesta dinàmica, perquè seria un cop d'efecte molt important per nosaltres.
Acabo posant-te sobre la taula un nom propi, abans que comentaves algunes de les individualitats que té el Sabadell, és el de l'Edgar Hernández. Enguany està sent una mica un martiri, no per vosaltres? Us va marcar doblet a la pretemporada allà al Municipal de Llagostera, en aquell amistós. També després l'únic gol del partit de Lliga de falta a les acaballes. De moment, cada cop que s'han vist les cares Llagostera i Sabadell aquest any, l'Edgar suca.
Bueno, no solament aquest any, també a 3 anys. La veritat és que l'Edgar és un molt bon jugador, és un futbolista que per mi, i ja ho ha demostrat, ha jugat doncs a segona divisió A, i això no és perquè sí, i és un d'aquests jugadors que té una qualitat doncs molt important i que evidentment, en aquest cas, com que juga davant, doncs qualsevol generalitat seva es converteixen en punts, no? Per mi és un jugador al que admiro, un molt bon futbolista per segona B, que pot jugar tranquil·lament a segona. M'agradaria algun dia que pogués estar amb un equip meu, perquè crec que podria donar-nos moltes coses.
Doncs Oriol Alsina, entrenador de Llagostera. Per cert, que has dit abans que estaves mirant el mar, però Llagostera no té platja, per tant, no sé si estàs a Sant Feliu, a Platja d'Aro...
L'única cosa que tenim millor que Sabadell és que tenim la Costa Brava molt a la vora.
Això és veritat. On et trobes per això? A quin poble et trobes?
A Calonja.
Doncs acabada de gaudir del mar, et deixem per allà. Sabadell no té platja, però tampoc està malament. O sigui que no, demà passat ens veiem per aquí. Una abraçada, Oriol.
Adéu, bona tarda.
Tertúlies, reportatges, entrevistes. Tot l'esport de la ciutat té cabuda a l'Hotel Suís.
I també les estadístiques prèvies a un partit, en aquest cas Sabadell i Llagostera, es tornen a veure les cares aquí a la Nova Creu Alta, i l'Helena Molís ens ha deixat amb la seva veu els quatre números imprescindibles per entendre aquest nou partit de Lliga.
El Sabadell, per desena jornada de forma ininterrompuda, arriba al partit de diumenge com a líder amb 48 punts. En el moment que els arlequinats es van instal·lar al lideratge, el Llagostera era 8è a 5 punts. Ara, en canvi, és 13è amb 32 punts, és a dir, a 16 dels sabadellencs, després d'acumular 9 partits lligues consecutius sense sumar 3. Malgrat les particularitats del seu estadi, el Llagostera tampoc presenta números tan dispars segons si juga a casa o fora. 19 punts com a local, 13 com a visitant, però havent disputat dues jornades menys a domicili. Ara bé, l'equip d'Oriol Alsina no és capaç de saltar un estadi rival des de la jornada 7, quan es va imposar per 0-3 a Los Arcos. El màxim golejador dels llagurestarencs és Nahuel Arroyo amb 6 gols, que, com a curiositat, ha patit la mateixa sequera que Néstor Carol, ja que no ha vist porteria des de la jornada 15. Tots dos van mullar per fi de nou el passat cap de setmana. En el cas del Blaugrana, va servir per empatar a 1 en el minut 84 contra l'Orihuela. El segon màxim golejador dels gironins és Magallan, amb 5, i després ja venen amb 3 Cucu i Saixa, que no podrà jugar per sanció. Només són 3 els precedents entre els dos equips al Temple, amb una victòria per cadascú i un empat. A la 2014-2015, amb el Sabadell Cué de segona divisió i que acabaria significant l'any del descens, els arlequinats van empatar a 1 a les acaballes mitjançant Quico Olives. Dues campanyes més tard es tornarien a veure les cares amb un clar triomf blaugrana 0-3 amb l'actual entrenador Oriol Alsina a la banqueta. L'últim precedent a l'estadi Creualtenc fa dues temporades es va saldar amb un triomf per 2-1 per la llavors equip entrenat per Toni Saligrat, amb gols d'Aleix Coc i Josu Oscoidi, l'únic que ha marcat el basc amb la samarreta arlequinada en Lliga. Impartirà justícia Ivan Caparrós Hernández, del Col·legi Valencià. Té 29 anys i va camí de completar la sisena temporada a la categoria. En total, 75 partits arbitrats a segona B, amb una mitjana de 4,41 grogues i 0,31 vermelles per partit. Amb el Sabadell té 3 precedents, tots a la Nova Creu Alta i també amb repartiment de la sort. La victòria 3-0 davant l'Hospitalet de la 2015-2016 i els altres dos contra el Barcelona B, 1-1 a la 2016-2017 i derrota 0-1 la temporada passada amb gol de l'Aleix Coc en pròpia porteria.
Cada divendres tafanegem les estadístiques arlequinades al llibre de registre de l'hotel.
Aquest mes a Santi Enrique, el teu concessionari Nissan a la província de Barcelona, gaudeix d'un Nissan Micra amb tecnologia intel·ligent des de 9.900 euros i amb un any d'assegurança a tot risc gratis, finançant amb RCI Bank.
Santi Enrique, proximitat, flexibilitat i 50 anys d'experiència són la nostra garantia. Barberà, Sabadell, Igualada, Martorell, Granollers i ara també a Terrassa i Sant Cugat.
En el futbol, com en molts aspectes de la vida, el got es pot veure mig buit o, com Antoni Hidalgo, mig ple.
El dia que estem molt bé, què volem? Patir o disfrutar això? Clar, això ho podem mirar de les dues vertents, però és que estem patint sempre.
Sabadell en joc. Passió arlequinada.
Refer-se de la gerra d'aigua freda a Olot passa per seguir guanyant a casa. Diumenge, a partir de 6:15 de la tarda, Centre d'Esport Sabadell, Unió Esportiva Llagostera Costa Brava.
Hola, soy Aaron Rey, jugador del Sabadell. Te recomiendo escuchar los partidos en Ràdio Sabadell.
El Centre d'Esports es viu en directe a Ràdio Sabadell. Tot l'esport de la ciutat, de 2-3 a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Minut i mig i arribem a 3:45 de la tarda, tram final de programa. Tenim molta teca encara per endavant, fins i tot una mica d'història olímpica. Avui ens visita el Julen Tortosa. Abans, però, parlem d'handbol, de motor, de bàsquet, d'esquash. Per exemple, a la primera nacional d'handbol, l'Oar Gràcia continua el seu periple en l'intent de saltar les fases d'ascens, rebent a casa el Banyoles, un partit que hauria de ser un pur tràmit i que podria convidar a la relaxació dels graciencs, però res més lluny de la realitat. El conjunt del Pla de l'Estany només té 7 punts, és penúltim, i en les últimes 8 jornades només ha estat capaç de sumar un empat. Tot i això, en el vestidor verd i blanc hi ha ganes de passar per sobre seu. El per què? L'escoltem Gerard Gómez, tècnic de l'equip.
El mal record de la primera volta és imborrable, jo crec que és imborrable. Va ser un cop molt dur per tots. I jo realment espero, perquè és el típic partit que dius et confies. Però nosaltres tenim la part positiva de que nosaltres allà ja ens van ferir.
L'Oar va caure sorprenentment a la pista banyolina i a aquell partit li seguiria una altra derrota a casa contra el Sant Esteve Sarrovira. És un sotrac que, de no haver succeït, l'equip sabadellenc estaria molt més a prop de la zona de privilegi i no pas als 5 punts que els separen actualment del Sant Quirze. Aquest partit entre l'Oar i el Banyoles arrencarà demà a les 6, horari habitual al carrer Boccaccio. A priori, per cert, hauria de ser una jornada sense sobresalts, ja que els rivals directes dels verd i blancs juguen contra conjunts de la part mitjana baixa de la taula. I a la Copa Catalunya de Bàsquet, sí, de nou hem de parlar d'un duel directe en la lluita per eludir la zona de promoció de permanència. Gairebé és com el dia de la marmota. El Bàsquet Pia rebrà el carrer Garcilaso, l'Alpicat, és a dir, l'onzè classificat, s'enfrontarà al vuitè i ara mateix els separant només 2 triomfs. Els escolapis, però, si aconsegueixen trencar la ratxa de 3 derrotes seguides, no només s'aproparien els lleidatans, sinó que també s'endurien la baraix particular, ja que la primera volta els homes de Jaume Prat es van imposar per un contundent 71-112 en el que va ser, amb tota probabilitat, el millor duel dels de Can Colapi. Un dolç record que també guarda Àlex Hernández, jugador de l'equip.
Va ser un partit que no ens esperàvem des del vestuari, que sortís com va sortir, i igual precisament és el que necessitem, no? Una mica confiar en nosaltres. Sabem que ja els vam guanyar una vegada i que pot ser una segona, i amb moltes ganes, ja et dic, el vestuari té ganes ja de victòria, de deixar aquesta seqüència de partits perduts i capgirar ja d'una vegada el resultat del proper partit.
Sens dubte és el que necessiten els escolapis, intentar, per exemple, agafar una ratxa similar a la que porta el rival d'aquest diumenge. De les 6 jornades disputades des del Nadal, els alpicatins han guanyat en 5 ocasions. Abans només ho havien fet 4 cops en tota la Lliga i, a més, superant a conjunts com el líder, l'Artés, o el tercer classificat, el Sant Cugat. El duel tindrà lloc al pavelló de l'Escola Pia, el que coneixen la gent del bàsquet Pia com el Pia Garden, en l'horari habitual i coincidint amb el partit del centre d'esports, és a dir, diumenge, 6 de la tarda.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
I fa una estona ha arrencat el Rally Catalunya Històric, que s'allargarà fins demà amb el sabadellenc Sergi Giral fent de copilot de Juan Pedro García als volants d'un Auto Bianchi. Serà el seu primer rally després del Regusta Marc, que va deixar el Rally de Monte Carlo. L'escoltàvem en directe aquí a l'Hotel Suís, molt marcat per la meteorologia i per la manca de neu i de fred de l'edició de l'any passat. Giral tampoc en guarda un bon record, ja que va haver d'abandonar quan comandava la classificació. Ara, il·lusions renovades per un traçat que torna a rememorar el mític Rally de les Caves.
Un Rally de les Caves que es feia als anys 80. Jo era molt xic i anava a veure'l i de veritat que em fa molta il·lusió, no? Mai hagués pensat que pogués arribar a fer el que estic fent ara, no? Quan de petit, ben petit, en lloc d'anar a jugar a futbol, jo volia anar a veure Rally, no? I el meu pare es deia obligat a portar-m'hi, no? Tinc molts records, me'n recordo de moltes coses, i tornar a passar per aquests trams, com Riu de Canyes, tota la part de Vila-rodona, Falset, tots aquests llocs de Montmell, tota la part de Vilafranca, quan es feia l'antic Catalunya, doncs la veritat que és una cosa especial també.
Per tant, bona anècdota, la del Sergi Giral, de nen, ja amb aquesta olor a benzina al nas sempre, més aviat tirant cap als cotxes, cap a l'automobilisme, que no pas cap al futbol. El tret de sortida d'aquest Rally Catalunya Històric ha estat a 1:45 del migdia, a més, en un lloc emblemàtic també, com la Catedral de Barcelona. Informa formacions en format més breu, Iker Pajares disputa avui el partit de la segona ronda del The Windy City Open d'esquash a Chicago, als Estats Units. El sabadellenc que ha superat aquesta matinada l'escocès Alan Klein en 3 sets, 11-7, 11-9 i 11-5. El rival serà el mexicà Arturo Salazar, que s'ha desfet del neozelandès Campbell Grayson per 3-1. El de San Luis de Potosí és el número 45 del rànquing, 12 llocs per sota del jugador del Malibú Esportiu. Per tant, a priori, classificació en mà, el rol de favorit pel jugador sabadellenc. El duel arrencarà a 2:45 de la matinada, hora d'aquí. En cas de passar a ronda, el rival de demà sortiria del duel entre l'alemany Rafael Kandra i un dels favorits, l'egipci Tarek Moment, cap de sèrie número 3 del torneig a Chicago. Caral Castellet, en canvi, no va poder passar ahir el tall a les semifinals del Barton US Open de snowboard. La surfista de neu sabadellenca va quedar vuitena amb 65,16 punts, a tan sols un parell de punts de la sisena i última que es classificava per la final d'aquesta cita nord-americana, que era la nipona Mitsuki Ono. La millor puntuació va ser també per una japonesa, per Ruki Tomita. Dani Leoncio és el nou entrenador del Tibidabo Torre-Romeu. L'exentrenador del juvenil A del centre d'esports agafa el relleu de Marcos Tenorio i es converteix així en el tercer tècnic que passa ja per la banqueta blanquivermella aquesta temporada. Ahir ja va dirigir la primera sessió, tot i que no està confirmat que arribi a temps per poder seure diumenge en el duel contra el Cardedeu, precisament a casa, a Torre-Romeu. Arriba amb la intenció d'obrar el miracle de salvar l'actual cué despenjat d'aquest grup 4 de segona catalana. I el Natació Sabadell de Futbol Sala ha passat ronda en l'estrena dels nedadors a la Copa Catalunya. Ahir a la nit, l'equip de Borja Burgos es va imposar per 3-6 a la pista del Futbol Sala Montcada en un duel comarcal en el qual va sobresortir sobretot Ferran Ruiz, autor d'un hat-trick en aquesta victòria del Natació Sabadell per 3-6. Acabem amb esport en directe. A punt d'arribar al descans, un partit molt marcat per les defenses a Can Llong. Si dèiem abans que ha saltat la sorpresa el primer partit de quarts de final de la Copa de la Reina de Waterpolo i el Terrassa ha eliminat a un dels grans favorits, el Centre Natació Mataró, de moment el Sant Feliu està guanyant, però només 1-0, per tant, sequera golejadora dels dos conjunts en aquest segon partit de quarts de final de la Copa de la Reina. 1-0, ara de penal al pal, per tant no es mou encara el marcador, increïble. 5 minuts 30 segons per arribar al descans. 1-0 guanya el Sant Feliu contra el Boadilla madrileny, que és l'únic equip no català dels 16 que disputen la Copa del Rei o de la Reina aquests dies a Can Llong.
Hotel Suís.
I d'ara fins les 3, una mica d'història i una mica d'olimpisme amb el Julen Tortosa. De tant en quant, els divendres ens visita. Julen, què tal, com estàs?
Què tal, Adri, bon dia.
Avui, amb un episodi de la història olímpica que més d'un segur que se li dibuixa un somriure ara quan escolti que avui parlem de Barcelona 92.
L'Olimpiada que m'hagués agradat viure, i estima que feia... faltaven 5 anys per
5 néixer. 5 anys encara, eh?
Sí.
Massa jove.
Doncs sí, aquests jocs de la 25a Olimpíada, que es van celebrar el 92, entre el 25 de juliol i el 9 d'agost, hi van participar 9.355 atletes, dels quals 6.652 eren homes i 2.704 eren dones.
Després de l'època convulsa que ens explicaves en l'últim episodi, en l'últim capítol entre els Estats Units i la Unió Soviètica, són els primers jocs olímpics sense boicots. Acabava de caure el mur de Berlín feia 3 anys, s'estava dissolent la Unió Soviètica, per tant, deixem enrere tot aquest capítol de les tensions que hi havia en meitat de la Guerra Freda.
Sí, com bé dius, la Unió Soviètica ja s'havia dissolt i aquests països postsoviètics hi van participar junts sota el nom d'equip unificat, que després comentarem, van ser el país o la bandera que més medalles se'n van portar.
Tothom parla de Barcelona 92 com els jocs que van canviar de dalt a baix la ciutat de Barcelona. O sigui, la transformació va ser brutal i al final el record que ens queda moltes vegades, parlaràs de la part esportiva, però va també més enllà d'aquesta per esportiva.
Clar, va significar un gran canvi en tots els aspectes. D'entrada es va impulsar una reconversió urbanística brutal a nivell d'infraestructures. També s'obre la ciutat de Barcelona al mar Mediterrani mitjançant el port olímpic i la vila olímpica de Poblenou. Per tant, crec que això marca un abans i un després a la ciutat com tal.
Ja, amb un projecte que el nom no el tenia controlat, Barcelona posa't guapa, eh?
Clar, aquest projecte era per millorar monuments i edificis, i deixa'm dir-te també que va haver-hi una implicació social brutal, ja que hi van participar més de 35.000 voluntaris.
Va ser una bogeria des del moment en el que Samaranch diu allò de a la Ville de i diu Barcelona després, i aquí esclat d'eufòria a tot Catalunya, a tot el país. Si et dic una imatge dels Jocs de Barcelona 92, ens ve a tothom la mateixa, no?
Antonio Rebollo, no? Disparant aquesta fletxa que encenia el paveter. Tu què creus, Adri, que va encertar o que la fletxa va caure fora de l'estadi?
De fet, la fletxa no havia d'anar a dins, havia de passar per sobre. De totes maneres, arriscat, eh? O sigui,
arriscat.
Crec que hi havia pla B per si de cas, però sí. Molt arriscada.
Hi hauria un botó o alguna cosa?
I molt espectacular, també. Perquè s'ha de dir que jo crec que era inesperat absolutament que comencés així l'encesa del paveter. Això, la imatge.
La imatge.
La música queda clar, no?
Clar, aquesta cerimònia d'apertura va deixar aquest moment de Montserrat Caballé, que si el podem escoltar. I had this perfect dream.
Sueño me volvió.
This dream was me and you.
En Freddie Mercury, malauradament, la sida se'l va endur abans i, per tant, no va poder ser en la cerimònia d'inauguració. Per mi, no hi ha cap altra cançó, ni abans ni després d'aquest Barcelona de Caballé i Mercury, de qualsevol esdeveniment esportiu que sigui més espectacular, sí, que això que sona de fons, que el deixarem que soni durant tota la secció.
I tant, i totalment. Crec que va ser una llàstima al pobre Freddie Mercury, que va morir uns, crec que 6 mesos o 7 abans de començar els Jocs Olímpics, i per tant no van poder cantar junts.
Mentre va sonant de fons, la veritat és que és espectacular, m'encanta la cançó. Deixem de banda una mica el simbolisme d'aquestes Olimpiades. Anem a l'àmbit esportiu. Què m'expliques de Barcelona 92?
A l'àmbit esportiu podem explicar tantes anècdotes, tantes fites històriques, que no sé si les podrem comentar totes, però deixa'm començar pel bàsquet i hem de parlar del Dream Team.
Sense
cap mena de dubte. Dels Estats Units de bàsquet. Només et diré els noms: Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird, Scottie Pippen, John Stockton, Karl Malone.
Et diré una cosa.
És invencible.
Crec que sóc incapaç de dir-te 10 jugadors que actualment estiguin a l'NBA, perquè no és que sigui massa seguidor, sí, de la Lliga Nord-Americana de bàsquet, i en canvi del Dream Team gairebé te'ls podria dir tots, perquè és que sí, va marcar una era.
Que, de fet, jo crec que potser semblant al Dream Team o semblant al nivell, òbviament no es pot igualar. Fa uns Jocs Olímpics doncs podíem trobar a Kobe Bryant, LeBron James, que podrien estar a l'alçada, però és que allò va ser espectacular.
Més noms, Derek Redmond, per exemple.
A la final dels 400 metres llisos es va lesionar a la cama dreta i va acabar la carrera coix, amb tothom aplaudint-lo, i el seu pare va saltar de la grada per ajudar Redmond a acabar la carrera. Va ser un moment
És una imatge molt icònica, també, del pare ajudant-lo a acabar. El gol de Kiko Narváez, també, per exemple.
El gol de Kiko Narváez donant la medalla d'or a aquella selecció espanyola davant de Polònia. A sobre, crec que, no sé si va ser l'últim minut, però
sí,
el partit...
Sí, a última hora, sí.
Està a punt
d'acabar.
El 3-2. I crec que l'havíem d'incloure.
Igual que Fermín Cacho.
Fermín Cacho, que es va emportar l'or en els 1.500 metres, va protagonitzar una recta final memorable, que de fet ell no es creia, encara que havia guanyat, i anava mirant cap enrere, deia, ostres, li trec aquesta distància al segon competidor. És un vídeo que recomano que mireu, perquè l'estava memorant ahir, i de fet em vaig emocionar bastant amb tot l'estadi.
Sí, 5 anys després vas néixer, has dit, no?
Sí, però...
I ara està veient vídeos de Barcelona 92 i s'està emocionant amb el que va succeir a l'estadi olímpic de Montjuïc.
Home, ja t'ho he dit, Adri, que és l'esdeveniment... O sigui, si tu em dius un esdeveniment esportiu...
Te'l compro, que jo era molt nen, que jo sí. Tampoc és que el visqués com m'hagués agradat. I el Waterpolo has arribat a veure la final o no? Perquè si no, quan surtis d'aquí te la poses,
no,
perquè és brutal.
He vist la final i de fet hi ha un documental de TV3
sí,
que diu Aigua, Infern,
sí,
Cel, que m'agradaria recomanar des d'aquí, que de fet és el meu documental preferit, ja que parla de tot l'esforç físic i la pressió mental que feia l'entrenador, que era Dragan Matutinovic, sí, aquella generació d'or del Waterpolo estatal.
La d'anècdotes que ha deixat el bo entre cometes això del bo, que no tothom ho dirà, de Matutinovic, és espectacular.
És espectacular.
Van perdre el final contra Itàlia.
Després de 3 pròrrogues, no me'n recordo qui llença el pal a l'últim segon, crec que és Mikioka.
El seleccionador estatal actual de la selecció femenina, o sigui que... Bé, al final són pàgines que s'havien d'escriure per arribar després a l'or a Atlanta, perquè aquesta mateixa generació va acabar guanyant 4 anys Exacte. Després la medalla d'or. Acabem Barcelona 92 repassant una miqueta el medaller, perquè aquí el pla ADO que es va fer va funcionar de manera increïble i Espanya, com en cap altra olimpiada, va tenir uns registres brutals. Evidentment no va guanyar, però déu-n'hi-do com va quedar el medaller.
Sí, el podi d'aquest medalló està l'equip unificat, diem aquests països postsoviètics que es van ajuntar, amb 112 medalles i 45 ors. Després, Estats Units, amb 108 i 37 ors, i Alemanya, amb 82 i 33 ors. Però, com dius, cal recalcar el paper que va tenir Espanya, amb 22 medalles i 13 ors, que mai s'havia aconseguit uns resultats iguals.
De fet, la Xina va ser quarta. Cuba, que també sorprèn una mica vist a dia d'avui, cinquena amb 14 ors, i just per darrere, sisena Espanya, 22 medalles, però sobretot 13 d'elles, que és una animalada, 13 de 22, d'or, 7 d'argent i 2 de bronze. Julen Tortosa, m'ho he passat molt bé, recordant Barcelona 92, i això que
jo
era
també,
molt, molt, molt nen. El proper dia ja ens explicaràs de quins Jocs Olímpics vols parlar.
Perfecte,
gràcies.
A reveure, Adri.
Amb el Julen Tortosa tanquem el programa d'avui, i amb el Toni González des del control de so per reviure una mica més Barcelona 92, també el que està sent la Copa de la Reina de Waterpolo. Per cert, amb el Sant Feliu guanyen 3-2 contra el Boadilla, radiosabadell.fm o @radiosabadell a través de Twitter. Que vagi molt bé. Adéu-siau.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.